Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'alberg nocturn per persones sense llar es posa avui en marxa per primer cop aquest hivern. Gestionat per la Creu Roja, en un local d'aigües de Sabadell, ofereix 15 places. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El responsable de comunicació de la Creu Roja, Xavi Miralles, assegura que volen donar servei a les persones que viuen al carrer durant els episodis de baixes temperatures. Unes persones que responen a perfils molt diferents.
Parlem d'escales de vulnerabilitat, no? De la més crua, segurament, no? No poder tenir un sostre on dormir. Jo sempre ho dic, no?, que darrere de cada persona, i també a nivell personal nostre, tenim una història diferent, tots tenim, portem, bueno, doncs, diferents experiències a les nostres esquenes, i aquestes persones al final igual et trobes casos de molta mena, al final et pot portar al carrer amb casos, diguem, multicausals.
En paral·lel, tornen a sortir al carrer els efectius de la Unitat d'Emergència Social de Creu Roja per repartir menjar calent i roba d'abric.
L'Ajuntament habilitarà un nou espai per reubicar-hi els gats del carrer Raimon Caselles.
Així ho ha anunciat avui després de les denúncies veïnals sobre la situació d'aquests animals. De moment no ha transcendit la ubicació del nou espai, però el consistori afirma que s'hi podran ubicar temporalment un centenar de gats mentre no s'obre la gatera municipal encara en projecte.
I en esports, Nico Gorosito encara no entrena sota les ordres de Miquillador.
El central havia de començar avui el seu període de prova, però tot apunta que ho farà demà. També s'havia de presentar oficialment Ricard Pujol, que va debutar diumenge passat, però s'ha ajornat. Tampoc han transcendit més incorporacions.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la P7, on hi ha 9 quilòmetres d'aturades a Barberà, en sentit nord. També hi ha problemes a la B30, també al sopàs per Barberà, amb 4 quilòmetres de retencions, també en sentit nord. A la C58, un punt problemàtic és Sabadell, amb 2 quilòmetres en sentit Terrassa. També a Montcada hi ha molts problemes, 4 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. I 6 quilòmetres més, també en aquest municipi, però ja a la C33... en sentit sud. Ja a la capital catalana, trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira en sentit meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 8 graus a Sabadell, 2 graus menys que ahir a aquesta hora, però han parat les ratxes de vent. Hem d'esperar un descens encara més acusat a les temperatures de cara a les pròximes hores. Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Avui ens hem despertat amb temperatures molt baixes, sobretot cap a la zona del Pirineu, però encara s'espera que faci més fred avui de cara al final del dia. Des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya hem activat un avís respecte d'aquest fred intens que afectarà sobretot cap a la zona del Pirineu. D'altra banda, també hem activat avisos respecte al vent, i és que el vent a hores d'ara ha tendit a fluixar, excepte en punts del Pirineu, però tornarà a guanyar intensitat, sobretot a partir de mitja tarda. I d'altra banda, també cal destacar la neu que s'espera cap a la zona del Pirineu, sobretot cap al sector occidental i especialment cap a la cara nord d'aquesta zona. En general, la resta del país és el que tindrem és un cel variable, amb sol, amb alguns núvols, però també amb la possibilitat d'alguns ruixats cap al sud de les comarques de Girona, ara primeres hores de la tarda, i que localment podrien anar acompanyades de calamar-se. De cara a demà continuarem parlant de fred, també d'aquestes nevades que continuaran sent protagonistes i, de fet, han de ser més extenses de cara demà al final del dia, afectant a molts punts del Pirineu o, sobretot, del terç nord del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell amplia la cobertura de les persones sense llar davant la previsió de temperatures extremes. A partir d'aquesta nit i per primer cop aquest hivern, Creu Roja activa l'alberg nocturn amb capacitat per una quinzena de persones, un recurs al qual s'hi suma també a partir de demà l'espai d'acollida diurn gestionat per Càritas. Enguany, el nivell 2 de l'operació fred s'activa quan les temperatures baixen per sota dels 2 graus i no del 0. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'alberg nocturn s'ha habilitat a les instal·lacions cedides per Aigua Sabadell situades al carrer Concepció i obrirà portes a partir de les 8 del vespre. Xavier Miralles Cubelles, responsable de comunicació de Creu Roja Sabadell, l'entitat que gestiona l'espai, ha explicat que estarà obert cada dia durant 12 hores i apunta quin és el perfil d'usuari que l'acostuma a fer servir.
Que el 80-90% de les persones que tenem són homes i és un fenomen de l'àmbit urbà. Hi ha causes de molt tipus que et poden portar en aquesta situació, no? Vull dir que darrere de cada una d'aquestes persones trobem històries realment molt, molt diferents. No sempre es compleixen molts clichés dels quals es parla, no? Que tots els sense llar poden tenir addiccions, etc. Vull dir que hi ha històries realment molt, molt diferents.
L'atenció a l'alberg nocturn es complementa amb l'espai diurn ubicat a la seu de Càritas, al carrer Duran i Sors, on s'ofereix esmorzar i també servei de dutxes a les persones sense llar. A més, una de les novetats d'enguany és que avui es repartiran lots de roba d'abric, tal com ha avançat Miralles en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Avui tenim previst entregar uns kits de roba d'hivern composats per pantalons, samarreta i jaqueta i sabates gràcies a un acord que hem arribat amb l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies i per tant, bé, el que busquem és cobrir les necessitats d'aquestes persones en una nit tan complicada com aquesta.
En paral·lel, la unitat d'emergència social de Creu Roja continuarà sortint durant les nits per repartir menjar calent i roba d'abric a les persones que dormen al ras i no vulguin anar a l'alberg. L'última nit, els voluntaris i tècnics de l'entitat han atès entre 35 i 40 persones.
Precisament, l'entitat Ningú Sense Sostre reclama que aquest alberg resti durant tots els mesos d'hivern. Rosalia Morera, presidenta de l'entitat, denuncia en una entrevista al Matí que si aquest local s'obre durant una nit o dues, no acaba de complir amb el seu objectiu.
La gent, esclar, té fred, llavors vol un sostre. Llavors que se li doni un dia, està comprovat que l'any passat tampoc no va arribar a estar ni ple. No perquè no hi hagi gent, però a vegades, pel fet de desplaçar-se, agafar les seves coses per una sola nit, hi ha gent que sí que hi va, però hi ha d'altres que no. També hi ha les condicions que imposa la Creu Roja, doncs que s'han de dutxar abans d'entrar, són gent que potser tot això no ho volen fer.
Una altra entitat del tercer sector, Supercoopera, també ha llançat un crit d'alerta.
Sí, en la mateixa entrevista, Vicente Palomo, secretari de Supercoopera, ha afirmat que el nombre de persones ateses ha crescut durant aquest any.
Es un incremento semanal que tenemos nosotros de 4 a 5 familias nuevas cada semana. Hemos cerrado el año con 170 familias. Actualmente, ahora mismo estamos con 170 familias y todas las familias son atendidas semanalmente. Cada semana se hace el reparto. Sí. Nosotros trabajamos recogiendo los alimentos igualmente de los supermercados, todos los alimentos que están a punto de caducar, que es muy importante decirlo, que no son alimentos que están caducados, sino que están a punto de caducar o alimentos que están... por ejemplo, la fruta y verdura, que cogemos muchísima fruta y verdura, están en perfecto estado porque se tiran bolsas el ejemplo de una bolsa de naranja de 5 kilos solamente porque haya una que está mal.
Tant Supercoopera com Ningú Sense Sostre han estrenat nou local durant aquest inici del 2023. Des de Ningú Sense Sostre afirmen que estan encara en un període d'adaptació amb els usuaris, mentre que des de Supercoopera estan a punt d'inaugurar aquest nou local.
Finales de enero ya tendremos las llaves del nuevo local y empezaremos las obras. Empezaremos a adecuar el local y la idea es que para, como muy tardar, en marzo ya podamos... inaugurar el nuevo local y estar allí.
Totes dues entitats també han fet una crida per aconseguir més voluntaris.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'Institut d'Innovació i Investigació del Taulí ha col·laborat amb l'empresa catalana Eodan Systems en el desenvolupament d'una tecnologia que accelera la recuperació de les capacitats cognitives dels pacients de l'UCI.
Es tracta d'un dispositiu de realitat virtual que s'adapta a cada pacient i a la complexa realitat de les UCIs. Els pacients participen en diferents exercicis que estimulen la seva intel·ligència i memòria a través d'una pantalla i una càmera que enregistra el moviment de les seves mans. Ho explica el CEO de Dodaín, Santiago Brandi.
Para empezar, tiene muy poca movilidad y también es un entorno con mucho riesgo de sepsis. Y es un paciente que además puede estar entubado, estresado, ¿no? en un estado bastante delicado. Entonces, no se podían utilizar los métodos tradicionales de rehabilitación con realidad virtual, como poner cascos de realidad virtual, era necesario buscar una manera de poder detectar los movimientos del paciente a distancia sin colocar nada sobre el paciente.
De moment, els resultats preliminars de les primeres experiències que s'han tingut a l'Hospital de Sabadell demostren l'efectivitat d'aquesta tecnologia. Com ha explicat la neuropsicòloga i investigadora de l'I3PT, Sol Fernández, el 100% dels pacients ho recomana.
Estamos manejando, pues, bueno, hipotéticamente la idea, ¿no?, de poder reducir 1.3 días de estancia en la UCI. Esto, pues, igual no parece tanto, ¿no?, inicialmente, pero imaginaros vosotros, ¿no?, 24 horas en esta cama, intubado, sin poder moveros, etcétera, etcétera.
Finalment, el secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'Acció, Albert Castellanos, ha posat en valor el sector de la salut digital i el fet que la Generalitat hagi invertit 70.000 euros en aquest projecte de recerca.
Precisament és això el que hem fet amb el projecte Nucleus, que va estar concedit el 2017, però que ara ja comença a donar resultats, que és agafar un projecte que s'estava desenvolupant al Parc Taulí, que és el projecte Enric, que ja començava a veure les potencialitats de l'ús d'aquesta visió per computador per la millora de les capacitats dels pacients a la UCI i, d'alguna manera, fer les inversions necessàries per portar-ho al mercat. En aquest cas, l'ajut és de 70.000, una mica més de 70.000 euros, hi ha possibilitat, doncs, que tota aquesta tecnologia, tots aquests aplicatius, facin les inversions necessàries per poder arribar al mercat.
De totes maneres, els responsables de la tecnologia calculen que no estarà plenament disponible fins d'aquí a 2 anys.
I no deixem de parlar d'innovació dins de l'Hospital de Sabadell perquè la tecnologia 3D ja s'ha aplicat en 1 miler d'intervencions quirúrgiques des de la posada en marxa del laboratori especialitzat el 2015. Tot i que es va començar fabricant guies només per operacions traumatològiques, les aplicacions s'han anat ampliant.
Ara s'utilitza també la cirurgia maxilofacial, neurocirurgia, operacions de tumors de l'aparell digestiu i cirurgia vascular. En l'últim any, el Taulí ha fet un centenar d'intervencions d'aquest tipus. A més, l'empresa Taylor Surgery, nascuda per comercialitzar aquests materials, ha venut paquets per realitzar-ne 200 més en altres hospitals de l'Estat. Ferran Fillat, coordinador del laboratori 3D del Taulí, n'ha parlat al programa al matí.
I aquest spin-off està actualment, no?, operant a nivell estatal, oferint aquests kits, no?, de producte personalitzat per procediment quirúrgic que, evidentment, mantenen aquesta filosofia, no? El que fan és portar al cirurgià, no?, unes instruccions específiques pel pacient concret que anirà a operar, pas per pas, amb tot el que es trobarà dins de quiròfan.
En només 8 anys, doncs, la tecnologia 3D ha transformat les operacions del Taulí i, a l'últim any, les d'altres hospitals. Fillat assegura que, de cara al futur, es podran encara un pas més enllà.
I abans d'operar el pacient sabrem què necessitarem per operar aquell pacient, quins recursos faran falta, quins especialistes faran falta perquè, degut a la complexitat del cas. També sabrem, podem ser capaços, no?, de personalitzar, no? Al final és... aquesta tecnologia ens permetrà realment fer un tractament personalitzat a cada pacient, no? I jo crec que el camí és aquest, no? La digitalització i personalització.
Part d'aquest pas endavant es podria donar amb la col·laboració amb l'Hospital Clínic, que, com explicàvem en aquest mateix programa, tot just s'acaba de signar.
Després de dies de protestes i denúncies, l'Ajuntament ha anunciat que habilitarà un nou espai per ubicar-hi els gats que viuen al popularment anomenat Solar dels Gats, ubicat actualment al carrer Raimon Casellas.
El consistori no ha dit públicament a quin punt concret es trobarà aquest nou espai, però afirma que s'hi podran ubicar temporalment un centenar de gats que es col·locaran en gàbies de desorientació fins a la seva ubicació definitiva a la gatera municipal, de que l'Ajuntament està finalitzat el projecte definitiu. El mateix Ajuntament defensa que ja s'han dut a terme algunes accions en aquests animals, com per exemple l'esterilització d'una quarantena de gats. Des del consistori encara treballen de forma coordinada amb els serveis policials, salut, acció social, urbanisme i el programa de benestar animal.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La campanya contra el quart cinturó creu que es desenterra el debat sobre aquesta infraestructura per pur electoralisme. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el portaveu de la plataforma, Toni Altaió, ha assegurat que és discutible que existeixi un consens territorial sobre la necessitat de perllongar la B40 de Terrassa a Sabadell.
De fet, ha recordat que fa 30 anys que es parla d'aquest projecte i que considera que ara és un dels pitjors moments per tirar-lo endavant.
Fa 30 anys que estem sentint que hi ha consens entre les administracions, fins i tot la Generalitat, durant molts anys apostava per aquesta infraestructura. Ara ja fa un temps que no hi aposta de manera clara. Llavors, el que sorprèn precisament és que ara això sigui notícia. Precisament en un moment en què la incidència del canvi climàtic, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, està prenent molt de relleu i totes les administracions estan dient que hem d'actuar de manera decidida a favor de les mesures que ens ajudin a atenuar aquest canvi climàtic.
El Talló també ha carregat contra el PSC, a qui demana que defineixi si el seu model de mobilitat és potenciar el vehicle privat sense tenir en compte el seu impacte mediambiental i sobre la salut pública.
La complexitat dels tràmits per demanar ajudes dels fons Next Generation està tirant enrere molts ciutadans que hi podrien optar. Així ho ha admès el delegat del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, al Vallès Occidental, Bernat Navarro, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Hi ha gent doncs, que si no us ho poses molt, molt fàcil, doncs pot crear una petita desconfiança. Nosaltres, com et deia al principi, que estem treballant és perquè això no passi i la gent doncs, que té ganes de tirar endavant aquesta subvenció, doncs que tot flueixi com ha de fluir.
Des del Col·legi d'Arquitectura entomen el paper d'assessors per evitar que els tràmits es converteixin en un escull.
Molts ciutadans ja estan fent el pas cap a la millora energètica i podrien aconseguir un finançament d'entre un 40 i un 60% de les obres. En aquest sentit, el delegat dels enginyers industrials al Vallès, Oriol Ventura, assegura que al marge de les ajudes s'ha registrat un augment de l'interès per instal·lar plaques solars.
La veritat és que en tots els àmbits, en residencial sí que és veritat que és el major nombre d'instal·lacions, però a nivell de potència, sobretot en industrial, i a poc a poc està començant a créixer també a nivell de comunitats de propietaris, que té una dificultat afegida, però també un valor afegit a nivell de que és una instal·lació molt més social, que portes a l'abast de tot el públic, a gent que no pot de tenir aquest tipus d'instal·lacions i s'ho pot posar en comunitats de propietaris o en habitatges en què no es podria fer.
Per comptar amb ajudes dels fons europeus s'han de demanar abans del novembre d'aquest any i les obres s'han de realitzar abans de finals del 2026.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
L'escriptora sabadellenca Francesca Rodríguez ha publicat avui el seu nou llibre, l'anomenat Secrets. La novel·la explica la història de l'Anna, una noia de 15 anys que aconsegueix escapar del seu segrestador i que durant la investigació descobreix que els seus pares no són qui es pensa.
En una entrevista al programa Al Matí, Rodríguez explica que s'ha inspirat en un cas de segrest que ella va cobrir com a periodista quan treballava a La Vanguardia. En aquesta novel·la, però, ha volgut acostar la seva història a un públic més juvenil.
Bàsicament va ser perquè els meus fills de petits han estat uns nens molt, molt lectors, que els agradava molt les novel·les i que feien molta lectura. Però quan arriben a l'edat aquella dels 12-13 anys, ja la cosa es complica, perquè primer perquè tenen molts altres interessos i segon perquè potser no és tan fàcil trobar novel·les que en aquesta edat els enganxin. I simplement per això vaig pensar, faré una novel·la que pogués enganxar els meus fills.
A la novel·la, Rodríguez també ha volgut tractar altres temàtiques, com per exemple la premsa sensacionalista. En el relat hi ha una periodista, amiga de la mare de la protagonista, que ha seguit el cas del segrest i l'ha convertit en un espectacle mediàtic.
Fons també és una crítica a segons quins tipus de periodisme fem. Se n'ha fet sempre, ara es diu que se'n fa ara, però sempre se n'ha fet aquest periodisme sensacionalista. I llavors una manera de treure aquest tema, que jo crec que també als joves els interessa molt, perquè estan molt interessats en tot aquest tipus d'informacions, doncs era veure des del punt de vista d'una periodista que és autocrítica, que veu que la feina que ella està fent acaba portant a una nena de 15 anys a ser el centre d'un circ mediàtic que li fa molt de mal.
Secret ha estat publicada per l'editorial Grup 62 i és una novel·la escrita sense presses i amb temps de maduració.
És un plaer poder escriure, sobretot com ho he fet jo, sense tenir la pressió d'haver de publicar res. Era un divertimento que al final, mira, es converteix en un llibre publicat.
Sí.
Però bàsicament és una cosa que a mi m'agrada molt. Escriure em permet desconnectar-me molt del dia a dia, d'aquesta vida estressant que tenim tots i que en el món del periodisme encara potser ho és una mica més. I és com ficar-te en un altre món on tu decideixes què vols que passi.
El llibre ja està a la venda i la seva presentació a Sabadell serà el pròxim 3 de febrer a les 7 de la tarda a la llar del llibre i comptarà amb un presentador de luxe, el periodista Albert Om.
obert una nova estació de servei Shell encara més a prop teu, a Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
L'advocacia de l'Estat se suma a la petició de la Fiscalia perquè Pablo Llarena substitueixi el delicte de sedició pel de desordres públics agreujats en la causa contra Carles Puigdemont.
Llarena va revisar la setmana passada la causa de processament contra l'expresident i els exconsellers Comín i Ponsatí arran de la derogació del delicte de sedició. Segons apunten alguns mitjans, el magistrat no té la intenció d'acceptar la petició i només inclourà en l'euroordre els delictes de desobediència i malversació agreujada.
I el PSOE guanyaria les eleccions a molt poca distància del PP.
Segons l'últim baròmetre del CIS, el PSOE tindria una estimació de vot del 30,2%, el que el situa en només un 1,7% de distància del Partit Popular, que n'obtindria un 28,5%. De l'última enquesta també destaca el creixement de Podem, que pujaria fins al 14,2% en estimació de vot, mentre que Vox es mantindria com a quarta força, tot i baixar dues dècimes. Ciutadans i Junts es mantindrien igual, Esquerra baixa dues dècimes i la CUP en puja una.
Esports.
El centre d'esports, el que havia de ser un dia de protagonisme per les cares noves, ha quedat finalment descafeinat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Caret.
No hi ha hagut ni la novetat que s'esperava en l'entrenament d'avui, ni la presentació de l'únic reforç fins ara en el mercat hivernal.
Sí, tot i que s'esperava que el central Nico Grosito es posés des d'avui sota les ordres de Miqui Lladó a Sant Oleguer com a període de proves per una futura incorporació, l'argentí finalment no ha fet acte de presència, tot i que tot fa indicar que demà sí que s'exercitarà amb la resta de la plantilla arlequinada. Recordem que actualment està sense equip, però sobre la taula també tindria altres ofertes. En un principi, també hi havia l'agenda de l'ordre del dia que Ricard Pujol, qui ja va debutar diumenge passat en la victòria a l'Estadi Balear, fos presentat oficialment, però l'acte s'ha ajornat per motius interns del club. Pel que fa al mercat, no hi ha actualitzacions més enllà de les oficialitzacions que dues de les baixes confirmades ja tenen nou destí assegurat. Eudald Vergés a l'UD Logroñés, del mateix grup que el Centre d'Esports, i Pelayo Suárez al Rayo Majadahonda de l'altre grup.
En el capítol disciplinar s'ha confirmat la sanció d'un partit a César Morgado per la vermella directa que va veure en l'últim compromís i, per tant, serà baixa de cara al compromís de diumenge, 4:45 a casa contra l'Alcoyano.
I a tot això, qui ha mogut fitxa en aquest mercat hivernal és precisament el conjunt del Collao. El club alacantí ha fet oficial fa uns minuts el fitxatge del camerunès Pierre Ramsès Akono, un migcampista que arriba procedent del CAS Eupen belga.
La Llanera Trail celebra una nova edició aquest cap de setmana. Serà la primera després de la tragèdia de l'any passat, en què va morir Josep Maria Pijuan en plena cursa. L'organització l'homenatjarà a la seva figura.
En l'entrega de premis, els guanyadors locals rebran el Premi Piju en el seu record. Ho explica David Fernández Oliver, un dels organitzadors de la prova.
Sí que serà un record en positiu, perquè el farem abans de les sortides i volem que els corredors també surtin plens d'energia, i crec que a ell també li agradaria que aquest record fos en positiu. I llavors, bueno, també tindrem el seu germà que ens ve a córrer amb homenatge, i a partir d'aquest any el que són els premis locals de primer i primera corredora local de cada una d'aquestes distàncies serà el Premi Piju.
A tot això es preveu que la Llanera d'enguany sigui una de les més fredes de sempre. Es pronostica vent i temperatures sota zero a l'hora de la sortida, però tot i això hi haurà uns 900 inscrits. Avui es tancen les inscripcions una mica per sota de la participació de l'any passat. La sortida de la marató serà diumenge a les 9 del matí, 20 minuts després arrencarà la mitja i 20 més tard ho farà la de 13 quilòmetres a la plaça del doctor Robert.
Tres esportistes sabadellencs competeixen internacionalment en les pròximes hores en tornejos de màxim nivell mundial. Comencem per Dani Fernández, perquè d'aquí poc més d'una hora l'extrem local i la resta de la selecció espanyola d'handbol arrenquen la main round al Mundial de Polònia i Suècia.
Sí, però una última hora el sabadellenc ha caigut de la convocatòria, però en tot cas una de les anfitriones, la selecció polonesa, serà el primer rival d'aquesta segona fase dels de Jordi Rivera, que arrenquen amb avantatge després de signar la plena de victòries a la fase preliminar. Amb l'arrossegament de punts Espanya lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que França, l'últim rival aquest diumenge. Pel mig, els hispanos també s'han d'enfrontar a Eslovènia. El partit d'avui arrencarà a 8:45 del vespre.
En el món de la neu, Caral Castellet torna a l'acció disputant la segona prova de la Copa del Món del Mig Tub.
L'estació suïssa de Lac serà l'escenari d'una prova en què, a més de la surfista de neu sabadellenca, també hi prendran part la nord-americana Chloe Kim o les japoneses Mitsuki Ono, Sena Tomita i Haruna Matsumoto. Fa un mes Castellet es va penjar l'or en la primera parada de la competició als Estats Units a Copper Mountain. Les semifinals del Halfpipe del Lax Open arrencaran demà quan faltin 5 minuts per 9:45 del matí i la final se celebrarà aquest dissabte a la tarda.
I en squash, Iker Pajares disputa aquesta pròxima matinada la primera ronda del JP Morgan Tournament of Champions de Nova York, un torneig platí de màxima categoria.
En la seva estrena, el jugador sabadellenc s'enfronta al britànic James Wilstrop, situat 10 posicions per sota el rànquing mundial. Pajares és el lloc número 35 i el seu rival el 45. El del tennis Sabadell té clara la recepta per fer mal a l'excampió i exnúmero 1 mundial.
Un partit de primera ronda una miqueta trampa, no? Un jugador amb tanta experiència com ell s'ha d'anar molt de compte. Però bueno, és un jugador que se l'ha de castigar molt, sobretot davant, jugant molt agressiu, jugant molt explosiu. Un cos de gairebé 40 anys no és el que era abans, i tot i que tingui experiència i galons, el seu cos ho acabarà pagant. Així que bueno, un partit que tinc ganes d'afrontar, i si arribo amb bones sensacions d'aquí de Houston, crec que el podem tirar endavant amb garanties.
Pajares ve de jugar la setmana passada al seu primer campionat de l'any, en què va caure eliminat a les primeres de canvi a Houston. Passada la mitjanit hora d'aquí, a 3:15, començarà l'eliminatòria entre Pajares i James Wilstrop.
Més qüestions. En futbol sala, el Club Natació Sabadell es torna a centrar en la Lliga després de superar ahir l'eliminatòria de Copa Catalunya contra l'Àtico. Saldat per un còmode 1-7, el duel sabadellenc de la tercera ronda, ara els d'Adri Sánchez es preparen per un partit clau de la segona B.
Visita el Pavelló Nord dissabte a les 4 al Penyes Plugues, l'equip que marca la zona de descens amb 3 punts menys que els nedadors. A la primera volta el club es va deixar empatar un partit que tenia al sac, però el jugador Quim Gassó té clar que des d'aleshores el vestidor ha sabut madurar.
L'evolució és molt notòria i el d'aquell partit, bueno, jo no havia viscut res igual i crec que és una cosa que és molt difícil que torni a passar a ningú equip, així que és una cosa que ens emportem com a anècdota i que està clar que no tornarà a passar.
Per la seva part, la Pia reprèn la competició després de descansar la setmana passada visitant el Picassent, partit importantíssim entre dos equips immersos en la lluita per la permanència. Els valencians marquen la salvació amb 20 punts i els escolapis són penúltims amb 17. Carlos Povedano és jugador de l'equip.
Es una ventaja para ellos cuando juegan de local y una desventaja para ellos también cuando vienen a Cataluña. Lo mismo para nosotros. Nosotros sabemos que va a ser un viaje largo, que hay que intentar descansar lo máximo posible. Y que no hay excusa, que hay que salir al campo a dar el 100%, dejárselo todo.
Diumenge a les 12 arrencarà el duel a Terres Valencianes.
En vòlei, doble derrota dels sèniors en natació Sabadell per engegar l'any.
A Superliga 2, el masculí virtualment salvat va caure per 0-3 a casa contra el Sant Roque, un dels aspirants a les fases d'ascens. Dissabte a 4:15 visiten un València que és rival directe a la zona mitjana. El femení, per la seva part, també va perdre per 3-0 a la pista del Sonferrer i ara és quart per la cua a primera divisió, però amb 7 punts de marge amb el penúltim. Dissabte a 6:45 visita els pavellons del club un rival de la zona baixa com és l'Espanyol. Helena Huasc és central de l'equip nedador.
Sí que és cert que l'Espanyol és un rival que teniu moltes ganes d'enfrontar, ja que a l'anada nosaltres no vam poder mostrar la nostra millor versió en el joc i ara tenim aquesta segona oportunitat, que a més és a casa de locals, així que ho lluitarem fins al final i tant de bo ens emportem la victòria.
Més actualitat del Natació Sabadell. En bàsquet, el club rep el Vilatorrada dissabte a 6:45 de la tarda per tancar la primera volta de la Copa Catalunya Masculina.
Els de Jonathan Ramírez, després de vèncer a Castellà contra el Cué per 67-77, s'han col·locat cinquens i s'enfronten ara a un rival que tenen 3 posicions per sota, però només una victòria de diferència.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 7:45, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 18 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a la 94.6 a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.